4 i 1 minut de la tarda. Què tal? Com estan? Salutacions cordials. Temps d'informació esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel. Temps de descompte d'aquest dilluns 17 de desembre de 2018. Per fer la crònica habitual dels dilluns, fins les 5 en punt de la tarda, en bàsquet i hoquei han acabat ja, han tancat el 2018, i ho han fet, sens dubte, amb bons resultats. A la Copa Catalunya de Bàsquet, victòria del Bàsquet Sitges 91-73 davant el Sant Cugat, gràcies, sobretot, a uns bons tercer i darrer quarts. Jordi Boronat, una vegada més, un cop més, màxim anotador amb 28 punts. A la primera catalana d'hoquei patins, empat del Club Patí Sitges 3-3 a la pista del Monjo. Segon empat consecutiu dels sitgetans, han jugat dos partits consecutius fora de casa, l'empat a 4 a Vilaseca i, com dèiem, aquest 3-3 a la pista dels Monjos. La sorpresa, sense cap mena de dubte, ens ha vingut de la mà del sènior B del Club Patí Sitges, que dissabte va derrotar el líder, el Sant Ramon, aquí a Pinsfens, per 4-2. El que els podem dir també en el món de l'hoquei és que hi ha molta igualtat, tant a primera com a segona catalana, almenys pel que fa a les primeres posicions. En futbol ens tocarà fer crònica de la 15a jornada amb els grups 12 i 10 de tercera catalana. Els explicarem la victòria de la Unió Esportiva Sitges dissabte a la tarda 4-1 davant l'Anoia. Tots 5 gols, tant els 4 dels Sitges com el del conjunt visitant, es van marcar els primers 45 minuts. Segona victòria consecutiva per als homes de Víctor Doñate, que tenen aquesta setmana per endavant per preparar el difícil duel, el que tancarà en aquest 2018 dissabte a la tarda al camp del líder, al camp del Club de Futbol Cubelles. Farem crònica d'aquest i del partit que va tenir lloc ahir a la tarda al Municipal de Badols i que va suposar la derrota del Sitges Sobrense en 0-4 davant l'Almeda. Un partit que inicialment i després de veure la primera part no tenia cap pinta d'acabar amb aquest 0-4, amb aquesta derrota tan severa, tan dura, però l'Almeda va confirmar, doncs, els pronòstics de ser un equip superior, de ser un equip que està a la part alta de la classificació, i es van dur aquests 3 punts gràcies al 0-4. En farem crònica també d'aquesta jornada. Repassarem resultats en matèria de futbol base, futbol femení, els resultats també dels equips del Rugby Club Sitges. Ahir, per cert, celebració del dia del Rugby Club Sitges a Santa Bàrbara, i ens ho permetran també que transmetem el nostre més sincer agraïment a la gent del Rugby Club Sitges i al seu president, en Josep Cabré, per haver atorgat a Ràdio Maricel la segona edició del Premi Alberto Hernández. Moltíssimes gràcies i, com es diu en aquests casos, salut i èxits per al futur. I d'aquests moments també en Marc Figueres se'ns endurà la crònica del que ha estat la Duatló de Terrassa i la mitja marató de Vilanova i la Geltrú amb la participació un cap de setmana més dels equips de triatló del Natació Sitges. Comencem.
No més èxits.
I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight. No més èxits. Els èxits del 2018 amb Jordi López.
Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
Per l'esforç, per l'emoció de la família, pels valors, pels reptes, per la unió de l'equip i dels que recolzen l'equip, pels nervis i per l'alegria compartida. Diguin el que diguin, estic orgullosa de jugar a futbol. Federació Catalana de Futbol. Orgullosos de recolzar el futbol i el futbol sala femení.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Ara mateix les 4 i 6 minuts de la tarda, temps de descompte a la sintonia de Ràdio Maricel fent la crònica esportiva, la penúltima d'aquest 2018, i hem de començar repassant ja els resultats que ens ha deixat el cap de setmana futbolístic en matèria de futbol base. Ha estat un cap de setmana aquest en què, ja ens ho avançava l'Isidre Gómez el passat divendres, hi han hagut uns quants derbis, uns quants enfrontaments entre els equips de la Blanca i els equips de la Unió Esportiva Sitges. Això hi anirem, però abans hem de recordar que en categoria preferent juvenil, el juvenil A de la Blanca va rescatar un empat a 0 en la seva visita dissabte a la tarda al camp del Reus Deportiu. No està gens malament, puntuar fora de casa sempre és positiu, i l'equip que tancarà amb aquest 2018 rebent a l'Escó, teòricament un partit, no direm que senzill, però prou assequible per als homes d'en Josep Pasqual. Tenim ja l'Isidre Gómez al telèfon. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, doncs precisament comencem per aquí, per aquest punt, imagino que bon punt, el que va aconseguir el juvenil A en la seva visita al camp del Reus Deportiu.
Bon punt a priori, però després vist el resultat del partit, pues...
No tan bon punt.
No tan bon punt.
Bé,
perquè...
Quasi...
Bueno, el que va comentar l'altre dia el Cano, que ens falta marcar gol. Vam tenir oportunitats per marxar a casa tranquil·lament un 0-4 o un 0-3 com a mínim. Uh-huh. Sí, la gent d'allà pues, donava gràcies de l'empat que havien aconseguit.
Doncs bé, tal i com dius, potser no tan bon punt, si ens adonem, doncs aquesta manca de punteria que una vegada més va tenir l'equip de la Blanca, aquest 0-0 final al camp del Reus, que fa que la Blanca ara mateix ocupi l'onzè lloc de la classificació, sumi 15 punts i, com dèiem, tancarà amb aquest 2018, perquè el proper cap de setmana hi ha competició futbolística rebent l'Escó. Isidre, teòricament, vaja, no volem caure en el parany de dir que serà un partit fàcil, perquè aquí, com es diu també en aquests casos, el més tonto fa rellotges, no? Però en qualsevol cas és un partit per intentar acabar aquest 2018 amb un bon sabor de boca.
Aviam, no ha guanyat cap partit aquest, xicots.
Per això, sí, per que... això.
Digo... Esperem que continuïn la seva tònica i els podem guanyar. Bueno, ja dic, si juguem com ahir i tenim una mica de punteria, pues no hi ha d'haver-hi problema. I vam recuperar també bastant el joc, la porteria també la vam defensar bé i, ja dic, hauríem de treure aquests 3 punts, sí o sí, mal que ens pesi. Uh-huh.
Partit, ja ho avancem, que jugarà dissabte, no diumenge. Dissabte 22 a partir de 6:45 de la tarda. No és l'horari habitual, però evidentment, com que s'acosten festes, sempre hi ha una mica de readaptació horària. En aquest cas, el Blanca Suburascó es jugarà, repetim, el Nou Pins Vents dissabte a la tarda a partir de 6:45. Hem tingut, Isidre, cap de setmana intens, amb dos derbis, en categoria juvenil i en categoria cadet, i al final crec que...
Un per cada un.
Anava a dir. Va perdre el juvenil B, però en canvi va guanyar el cadeta. Comencem per el juvenil B.
Pues sí, el juvenil B va perdre 1-2, i ens han tret la possibilitat d'anar primers amb aquest grup. Uh-huh. Però bueno, hem de felicitar els Sitges perquè el camp ens van guanyar.
Doncs victòria dels Sitges juvenil davant del juvenil B de la Blanca, però en canvi la Blanca es va refer amb el triomf del cadeta.
El cadeta va guanyar per 3-0, això també va ser el diumenge al dematí, el juvenil els van jugar a la tarda, i pues, bueno, partit que a la mitja part pues, va anar 0-0, i després ja les coses van anar posant a puesto, perquè la Blanca va arribar més cops, però també va fallar bastantes oportunitats, i al final pues, crec que el resultat va ser just vist la feina d'uns i dels altres.
Victòria 3-0 final per al cadeta davant el cadet de la Unió Esportiva Sitges. Pel que fa a la resta, Isidre?
Pues mira, el cadet B va guanyar 1-4 al camp del Penedès Espirall, l'infantil A també va guanyar 0-1 al camp del Vilanova i la Geltrú, i finalment el C va guanyar 0-7 al camp del Quintinenc. En categoria Levi, ja vam comentar que la Levi va jugar al camp del Barça el dimarts i va perdre per 10-2. La Levi B va guanyar a Pinsbens un partit de tennis, 6-5 contra el Basi l'Èrdola. El C va guanyar 12-4 a Pinsbens al Cubelles H. El D es va imposar al camp del Basi l'Èrdola per 1-17. i finalment l'E va guanyar Pinsbens 11-1 al Mascatarro. En categoria Benjamí, el Benjamí va perdre 1-6 a Pinsbens contra el Sant Feliueng. El Benjamí B va empatar 3-3 al casa del base Marc Bartra. El Benjamí C va perdre 1-5 a Pinsbens contra els Subirats. I finalment el D va guanyar 1-3 al camp del Ribes. En total, el resum d'aquesta setmana ens porta 9 victòries, 2 empats, 4 derrotes. Podem considerar una setmana... ens posarem un notable.
Prou satisfactòria. I amb molts gols, perquè hi ha hagut resultats,
sí.
Déu-n'hi-do.
Jo que a vegades també haig de fer les cròniques per passar-la a l'Eco i escrivint els golejadors, però em fan passar bastant de rato.
Només amb els golejadors, només amb els golejadors ja omplim mitja pàgina, com aquell qui diu.
Exacte.
En fi, doncs, fins aquí el nostre repàs habitual de resultats pel que fa als equips de la Blanca. Una setmana més gràcies a l'Isidre Gómez. Isidre, que passeu bona setmana. Adéu-siau.
Ens trobem divendres.
Quatre i gairebé 13 minuts de la tarda. Seguim repassant més resultats als que ens ha deixat la jornada en futbol femení. Una molt bona jornada, ja els ho podem dir, perquè els tres equips del Sitges-Sobrense han aconseguit la victòria. A la segona divisió, grup primer, jornada número 10, victòria contundent del primer equip, 2-8 al camp de la Granada, amb 4 gols de Júlia Pérez, 2 més de Clara Benia, i van acabar de completar amb aquests 8 gols Andrea Cruselles i Marina Mata. Atenció, perquè amb els 4 gols que va marcar al camp de la Granada, Júlia Pérez s'ha situat ja com a segona a la taula de màximes golejadores amb 17 gols. El Sitges-Sobrense, que després d'aquesta victòria continua segona a la classificació, suma 25 punts i continua a 5 del líder, el Tortosa-Ebre. També bons resultats dels equips més petits, en aquest cas el cadet, que va golejar en 0-17 al camp de la penya recreativa Sant Feliu, i victòria també de les més petites, de l'infantil de segona divisió, que va guanyar 4-3 aquí a Aiguadols davant l'Igualada. Gairebé un quart de 5 de la tarda, en repassem també els resultats de la jornada d'en rugby a la divisió d'honor catalana Vueling. Victòria del primer equip del Rugby Club Sitges, que es va imposar 14-33 a Olot, al camp del Garrotxa Banyoles, dissabte a la tarda. És ja la segona fase d'aquesta divisió d'honor catalana. De moment s'han situat amb 2 victòries en aquestes 2 primeres jornades equips com el Barça, el Gòtics, el Club Esportiu Universitari, el Químic i el mateix Rugby Club Sitges. Per tant, màxima igualtat en aquests primers partits de la segona fase. Un Rugby Club Sitges que tancarà el 2018 en rebent dissabte a la tarda el segon equip del Sant Cugat. Ha estat aquest, sens dubte, un magnífic cap de setmana amb gairebé ple de victòries pel que fa als equips del Rugby Club Sitges, perquè va guanyar amb el Sènior B, que jugava ahir al migdia a Santa Bàrbara. Partit de segona catalana, es va imposar 27-22 al Club Esportiu Universitari Bonanova. També va guanyar l'equip femení, que jugava la primera jornada de primera catalana. Es va imposar per 12-0 al Andorra. Victòria, en aquest cas més contundent, la que va aconseguir el conjunt sub-18 de primera catalana, 67-12 ahir al matí davant el PUC UBAE. Victòria també dels dos equips infantils. El primer equip, a primera catalana, es va imposar 24-39 al camp del Gòtics, i el segon equip, a tercera catalana, també va guanyar 25-52 també al camp del Gòtics. I finalment no va guanyar, però com a mínim va poder esgarrapar un empat. Estem parlant de l'equip sub-14 de primera catalana, que va igualar amb el seu maig al camp del Poblenou per 29-29. Un quart i un minut de 5 de la tarda en directe a la sintonia de Ràdio Maricel, aquesta nova edició del Temps de Descompte fent crònica esportiva fins les 5 de la tarda. Hem de parlar ara del que ha estat la duatló de Terrassa i la mitja marató de Vilanova amb la participació de l'equip de la natació Sitges i la crònica habitual dels dilluns que ens acosta Marc Figueres. Marc, molt bona tarda.
Bona tarda.
Dos proves s'han disputat, una més clàssica probablement, la mitja de Vilanova. Recordem que la de Sitges, si no em falla la memòria, serà el 13 de gener, diumenge.
Correcte.
13
tots
de gener.
Tots m'ho recordaven, la de Sitges.
La de Sitges, 13 de gener
ja queda poc.
De 2019, per tant, inscripcions ja obertes a través del web de la mitja marató de Sitges i tota la informació que els puguem anar acostant. Marc, què tenim?
Doncs tenim que va haver-hi molta participació en dues curses. És a dir, abans d'aprofundir-hi amb la informació i amb la crònica que ara faré, destacar que a partir de la setmana vinent ja comencen les curses de ciclisme i de ciclocross. Sabríem definir què és això del ciclocross o com ho faríem?
El ciclocross no és una disciplina massa habitual per les nostres contrades, com
no,
diria aquell,
correcte.
Però bé, si ens pot fer 5 cèntims,
tant,
t'ho agrairem.
Tant. Això mateix. Doncs ciclocross és un esport, és una modalitat del ciclisme, és molt més comuna al nord d'Europa, països com Bèlgica, com els Països Baixos, però és una espècie de mix entre el ciclisme de carretera i el ciclisme de muntanya. És a dir, és una bicicleta de carretera, geometria de bicicleta de carretera, però amb rodes intermitges, que poden anar per muntanya, per fang, per grava, i és un circuit on donen unes quantes voltes i en obstacles que han de saltar. És una disciplina molt divertida del ciclisme de carretera de muntanya, és una especialitat del ciclisme, i tenim aquí un corredor a Sitges, en Genís Escuter, que hi participa durant l'hivern per preparació de la temporada ciclista.
Fantàstic, doncs en Marc Figueres també ens acostarà a l'actualitat en aquesta modalitat, no tan coneguda, del ciclocross i la participació del Genís.
Sí, i la setmana que ve tenim la cursa del Gall d'Indi de Vilanova i la Geltrú, i bueno, també farem la crònica.
Perfecte. Ja els avancem que dilluns que ve no tindrem programa, farem el que fem cada any per aquestes dates, que és passar la informació esportiva al programa del matí, el matí amb nosaltres entre les 11 i les 12 del migdia. Ciclocross, que és més habitual als països més nòrdics, no?
Més
estem
nòrdics,
parlant de Bèlgica, Holanda, per exemple, ens deies abans.
Els països reis en aquesta especialitat, però hi ha gent bona, diguéssim, a Catalunya, sobretot, hi ha un noi que és boníssim, no és d'aquí Sitges, però un noi a nivell català que és boníssim,
sí,
i que en curses internacionals ho fa molt bé. I ja doncs, ens endinsarem en el món del ciclocross en les properes setmanes i ja veureu com és molt, molt divertit.
Perfecte, doncs amb aquest apunt hem començat avui, però com dèiem, ahir va haver mitja de Vilanova, va haver també la duatló de Terrassa amb la participació dels triatletes de natació Sitges.
Sí, van anar en Rafa Llamas, en Roberto Camarasa, la Yuri, en Jesús López, més conegut com Manxús, i aquests van ser, diguéssim, els 5 gladiadors que van anar cap a Terrassa a cobrir un circuit de duatló que els va sorprendre per la seva duresa. Era més llarg de l'habitual, recordem les distàncies, 5 km corrent, ahir en van ser 6,6, 20 km de ciclisme de muntanya, ahir en van ser 22, i 2,5 km de cursa a peu per acabar la prova, que ahir en van ser 3, un quilòmetre més. I no només va ser la distància, sinó que el desnivell va ser brutal, un desnivell que en la cursa a peu ja va ser prou dur, però en el ciclisme va ser una cosa fora de lloc, és a dir, s'acumulaven en 22 quilòmetres quasi bé 700 metres de desnivell. És a dir, fèiem fa un parell de setmanes un paral·lelisme en el desnivell, diguéssim, d'una cursa ciclista comparat amb la Llevantina, perquè
sí,
tots els desitjatants
en fem una idea, sí, sí.
Són uns 100 metres de desnivell pujar de baix a dalt fins al mirador, la Llevantina. Doncs imagineu-vos, el desnivell dels 22 quilòmetres de mountain bike, en 22 quilòmetres van pujar quasi bé 7 Llevantines. No està gens malament.
Quina bestiesa, és el que se m'acut.
A més, en Roberto Camarasa em va explicar una miqueta com va anar el circuit, que es van trobar, i a part de la duresa, es van trobar unes pujades que es podien fer força bé, perquè eren pujades de pista, amples, on es podia moure, diguéssim, el desenvolupament de la bicicleta, es podia tirar de força, es podia pujar força ràpid, però, diguéssim, la gran cosa bona, la cosa dolça del ciclisme, que és que pateixes molt pujant, però després a la baixada tens, diguéssim, l'al·licient que pots descansar una miqueta, doncs ahir va ser totalment impossible, perquè la baixada era tècnica, havien pedres i, sobretot, el que més fastidia que hi havien arrels, arrels d'arbres, que la bicicleta l'has de controlar en tot moment, perquè si hi ha humitat, la roda del davant i la roda del darrere és molt difícil de controlar.
Una coseta, Marc, quan tu vas a fer o afrontes una dual, en aquest cas com la de Terrassa, Saps el que vas a fer? És a dir, tens o saps com serà la prova? Tu parlaves que es van sorprendre una miqueta els participants perquè hi havia més distància de la que inicialment estava prevista.
Sí, normalment abans quan
inscrius... És a dir, s'estudia el circuit, com va tot això?
Una mica sí, és a dir, abans d'inscriure't a la cursa...
És a dir, a cegues no s'hi va.
No s'hi va a cegues. Aviam, tothom, hi ha persones més responsables i que s'ho miren més i altres persones que van
sí,
més
que...
a cegues.
El que passi.
Però qui s'ho vol mirar, quan fas és a dir, a la Federació Catalana estan totes les curses del calendari i a través de la pàgina web t'inscrius i allà, diguéssim, quan...
Pots obtenir tota la informació.
Quan fas el pagament de la inscripció et faciliten, diguéssim, la distància, el desnivell, però molts cops sobre el paper és una cosa i quan ho copses amb els teus propis ulls trobes coses
sí.
i trobes desnivells que dius, ostres, sí que hi ha desnivell però és més difícil del que em pensava i sobretot el terreny, és a dir, no et diu si hi ha molta pedra, si... és a dir, el Garraf, per exemple, el Garraf hi ha molta pedra. Una persona que vingui d'Olot, que és un lloc on hi ha més vegetació més fondosa, doncs està acostumat a córrer en més herba, amb pistes menys tècniques, i aquí es troba molta pedra i això no ho fica, diguéssim, en la descripció de l'esdeveniment.
D'acord.
I on van anar, hi havia moltes arrels d'arbre que això els va dificultar, diguéssim, manegar la bicicleta.
Vaja, com es diu en aquests casos, una cosa és la teoria i l'altra és la pràctica.
Això mateix. L'important és que van esgarrapar els punts que necessitaven i ara mateix van setens, diguéssim, setena plaça per equips de duatló de muntanya, que no és la seva especialitat clau, és a dir, l'especialitat del Club Natació Sitges és la triatló, que és on hi ha més quòrum, i si més no, van setens de la classificació general de la Lliga de Clubs. Està molt bé.
Bé, doncs força mèrit el que estan fent aquests triatletes de Natació Sitges. Torna'ns-ho a recordar, quan comencen les proves de triatló?
Ara s'acabarà les proves de duatló de muntanya.
D'acord.
I abans de les triatlós hi ha un interval d'uns dos mesos de duatlons de carretera.
D'acord.
Que allà la cosa ja es fica encara més seriosa perquè, per exemple, tinc un company de universitat que és una d'aquelles persones que viu, diguéssim, per l'esport, és a dir, entrena quan surt de la facultat.
És un malalt, no?
Un malalt del triatló. I ara mateix està entrenant, està competint en alguna cursa a peu, algun trail running, però no està fent les duatlons de muntanya. I a partir del mes de gener, febrer, comencen les duatlons de carretera, que ja és un simulacre quasi bé de les triatlons, i la gent ja va a preparar-se, però més a més a veure com estan els contrincants. Perquè de febrer a mitjans de març hi ha aquestes duatlons de muntanya, i a mitjans de març, finals de març, ja comença el que és la temporada de triatlons.
De triatlons, molt bé. Doncs hem començat per aquesta duatló de Terrassa i aquest bon paper i aquest setè lloc que de moment ocupa l'equip del Natació Sitges a la Lliga.
Destacar que en Roberto Camarasa va quedar cinquè de la seva categoria, sempre està a prop, és a dir, ocupant posicions de pòdium o a prop,
a cada cinquè,
a tocar, diguéssim, del podi, cinquè de la categoria de veterans, segons, i en Xus va quedar el 22è de la seva categoria de veterans primers, diguéssim.
Molt bé, doncs hem començat per aquí i
continuem per
la mitja de Vilanova.
Per l'atletisme.
Eh?
És a dir, l'altre dia vaig agafar la bicicleta per anar a entrenar, va ser el diumenge, va ser ahir, i sabia que era la mitja de Vilanova, era mitja, es feia la mitja i també es feia el quart de marató, que eren els 10 quilòmetres.
Evidentment, com aquí,
és igual que aquí,
els 21 quilòmetres i pico i el 10K, que és per aquells que no s'atreveixin a fer encara doncs, la mitja.
Doncs vaig passar per Vilanova amb la bicicleta, sabent que hi havia la mitja marató, per veure si podia veure alguna cosa. Ho vaig veure en ple, perquè imagineu-vos, fer 22 quilòmetres per dins, pel cor de Vilanova de la Geltrú, baixàvem per la Rambla, anàvem pel passeig, després tornàvem per la Ronda Ibèrica, i passessis per on passessis de Vilanova, Vilanova ahir al matí estava, diguéssim, dedicada i tancada per...
Col·lapsada per l'esport. Per aquesta mitja marató.
I anem a fer la lectura, diguéssim, dels integrants del Club Natació Sitges que van anar-hi en Carlos Fernández, van anar a la Susi Bosques, en Lucas Sayet, en Rodrigo Carril i en Carles Gilalba, que són un matrimoni que van anar en tandem els dos a fer...
Carles Molina i l'Alba Gràcia.
Perfecte, millor que jo aquí, eh? I la mitja marató sencera la va fer en Rodrigo Carril, que era qui s'havia preparat, havia planificat molt bé per fer bona marca. El seu objectiu era fer els 21 quilòmetres de la mitja en 1:20, per tenir més o menys una mica d'idea. Els professionals, és a dir, gent que s'hi dedica i va guanyar mitges, però no només a Sitges, les de Londres, les d'arreu del món, corren en 1 hora aproximadament.
Sí,
és a dir, una persona d'aquí Sitges que corri en 1:20 va clavar el temps que tenia, diguéssim, en ment de fer, el que diguéssim, l'havia motivat per l'entrenant, el va clavar 1:20 i estava molt content, em va comentar ahir en Víctor Pacheco, i els altres integrants van fer doncs, la mitja, el quart de marató de Vilanova, que eren els 10 quilòmetres. Per exemple, en Lucas Sayet s'havia proposat fer la mitja, però arrel d'algunes caigudes que havia tingut durant les duatlons de muntanya i algunes sobrecàrregues que havia tingut, doncs,
va preferir no forçar tant.
Ho va recomanar l'entrenador. Ell, tot i així, volia fer-ho, però l'entrenador li va dir, Lucas, no arrisquem, i li va fer cas i va acabar content, perquè va fer una marca d'uns 40 minuts, els 10 quilòmetres, que no està gens malament.
No gens.
I tots contents, això és l'important.
Perfecte, doncs escoltem, si us sembla, la crònica o la valoració que feia l'entrenador de l'equip, en Víctor Pacheco.
Bueno, este fin de semana hemos tenido representación en dos eventos distintos. Por un lado se llevó a cabo otra fecha de la Liga de Duatlones de Montaña, esta vez en la localidad de Terraza, donde se obtuvieron unos puntos muy importantes de cara a la clasificación final de esta liga, en la cual solo quedan dos fechas o dos carreras por disputarse. Y por otro lado, también se realizó la media y el cuarto de maratón de Vilanova y la Geltrú, en donde participaron varios integrantes de la sección, quienes terminaron muy contentos con sus resultados y con los tiempos obtenidos, teniendo en cuenta que recién estamos en la séptima semana de esta nueva temporada, así que de a poco vamos tomando este ritmo de competición y estas sensaciones de carrera que son muy importantes para la progresión.
Tres minutets i seran 4:45 de la tarda. Hem escoltat Víctor Pacheco, l'entrenador de l'equip de triatló del Natació Sitges, satisfet, evidentment, per aquests bons resultats. Ara suposem, Marc, que hi haurà un petit parèntesi per les festes de Nadal.
Sí, un petit parèntesi per les festes de Nadal, almenys al món del triatló.
No ens atipem massa, a poder ser.
Però els triatletes, és a dir, els que estan obsessionats amb això del triatló, diguéssim, sanament obsessionats,
sí,
tenen al cap, van menjar els torrons exactes, perquè si no després passaré un quilo més i...
És obvi que per Nadal hi ha excessos, però en el cas dels esportistes aquests excessos han de ser més controlats.
Una època dura pels esportistes.
És una època dura, evidentment, perquè s'han d'estar probablement d'algunes menges doncs, que els hi ve molt de gust, evidentment. Ja es fa prou bondat al llarg de l'any, doncs en aquestes dates un s'acostuma a passar una miqueta més. Tampoc passa res. Si guanyem un quilet, dos, després es recupera aviat.
I tant. I res, abans de tancar la secció,
sí,
doncs només avisar, diguéssim, als oients que el dia 5 de gener, que quan dissabte, el Club Natació Sitges de Triatló organitza la travessa d'hivern,
sí,
i la duatló infantil.
Sí, senyor.
En
sí,
la
senyor.
Qual saps qui serà el speaker?
En Marc Figueres.
Aquest mateix.
Home, escolta'm ja. Molt bé, fantàstic. Doncs el 5 de gener, la vigília de Reis.
Al Port d'Aiguadols.
Al Port d'Aiguadols es farà aquesta duatló. Aquatló.
Travessia d'hivern.
Travessia d'hivern
i duatló infantil.
I duatló infantil.
És a dir, el que estan fent ara...
Faig un embolic entre duatlons, triatlons, aquatlons.
És que toquem molts esports, aquí,
Sí, 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 masses tecles. Doncs ja ho anirem recordant. Fins aquí el nostre temps dedicat a aquesta disciplina esportiva. Marc, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ens retrobem, si et ve de gust, dilluns.
Això mateix farem.
dos quarts de cinc de la tarda. Deixem el món de les duatlons, les triatlons i les curses i anem ja a fer crònica futbolística. S'ha disputat aquest cap de setmana la jornada número 15. No és l'última, la que tanca aquest 2018. N'hi haurà una més aquest proper cap de setmana. Partits, ja els avancem, alguns d'ells prou interessants, com el que jugarà, per exemple, la Unió Esportiva Sitges dissabte a la tarda a partir de dos quarts de sis al camp del Cubelles. Visita el Sitges al camp del líder, per tant, una prova important, una prova de toc, com s'acostuma a dir en aquests casos, per als homes de Víctor Doñate. Repassem, però, com ha anat aquesta quinzena jornada del grup 12 de tercera catalana amb els resultats. Per exemple, el Capellades 0, Olivella 3, victòria còmoda per als homes de Rafa Porres. També va guanyar el Moja en el seu partit davant la Múnia 4-2, golejada del Sant Andreu de la Barca 5-0 davant el Mediona. La Unió Esportiva Sitges, que va aconseguir un contundent 4-1 davant l'Anoia dissabte a la tarda municipal d'Aiguadols, ara en parlarem. Victòria de l'Òdena, partit teòricament més destacat d'aquesta quinzena jornada entre la Granada i l'Òdena. Al final, com dèiem, victòria del conjunt de l'Anoia per 1-2. Victòria també del Ribas al camp del Riu de Villes. Molta tensió aquest Ribas perquè porta ni més ni menys que la xifra de 6 victòries consecutives. Per tant, els homes de Toni Salido, que estan tenint un inici de temporada fantàstic, magnífic. 1-2, com dèiem, va guanyar el Ribas al camp del Riu de Villes. Empat a 2 entre la Pobla de Claramunt i el Masquefa. Victòria del líder Cubelles 1-3 al camp del Montserrat, Igualada. I per tancar amb aquesta jornada tenim el partit entre el Piera i la Penya Jove. Derrota en aquest cas per l'equip de les Roquetes 3-2, com dèiem, al camp del Piera. I com queda la classificació després d'aquests primers 15 partits? Doncs líder el Cubelles amb 36 punts, segon l'Olivella també amb 36, tercer l'Òdena amb 35, 31 per Ribas, que està quart ara mateix, 30 per Moja, 27 per la Granada. La Unió Esportiva Sitges ara mateix ocupa el setè lloc, té 26 punts, 22 al Riu de Villes, 22 punts també al Sant Andreu de la Barca, 19 Montserrat Igualada, 18 Penya Jove, 17 Piera, 14 Masquefa, 14 punts també suma la Múnia, i a la part baixa tenim la Pobla de Claramunt amb 10 punts i tancant la classificació Anoia amb 9, Capellades amb 8 i Mediona amb 7. I aquelles coses que passen, dèiem divendres, en companyia d'Antoni Muñoz en el temps de l'agenda esportiva. Al Sitges li falta gol, al Sitges en l'aspecte golejador doncs no està sumant massa en aquest primer tram del campionat. Doncs dit i fet, el Sitges amb 45 minuts, com aquell que diu, en va tenir prou dissabte a la tarda per guanyar i superar l'Anoia per aquests 4-1. Els 5 gols es van marcar en els primers 45 minuts, va obrir la llauna un gol en de penal transformat per Isaac Jiménez al minut 20 i en qüestió de 3 i no res, als minuts 25 i 27, Iago Arenas i Edgar Fontiveros, tots dos amb sengles rematades de cap, aconseguien un marcador ja prou ampli de 3-0. El 4-0 l'aconseguia també de penal, en aquest cas al minut 39, Álvaro Cardiel, i una de les poques errades que va tenir l'equip sitgetà la va aprofitar la Noia per marcar amb el seu únic gol al minut 42. 4-1, aquest resultat que ja assegurava gairebé la victòria als homes de Víctor Doñate. No es va veure el marcador en tota la segona part i, evidentment, satisfacció per al tècnic de la Unió Esportiva Sitges, que feia balanç d'aquesta victòria, òbviament, i parlava també ja, avançava algunes coses de cara a l'important partit de dissabte al camp del Cubelles.
Bueno, tranquil·la en aquest camp difícilment, perquè la pilota en seguida està d'una àrea a l'altra i la sensació, encara que tinguis el marcador molt a favor, la sensació de que pot passar alguna cosa és constant en qualsevol acció aïllada, i bé, un gol a vegades en aquest marcador tan avoltat fica també ràpidament en el partit a l'altre equip, i bueno, ho hem sabut evitar i hem estat molt eficaços avui, sobretot a la primera part.
Sí, ha estat important això, no? La primera part, el Sitges ha estat eficaç de cara a barraca, marcar 4 gols. Ja estem al gol que han encaixat els Sitges, en una paradeta en defensa. La segona part sí, ja ha costat una miqueta més, però clar, el resultat també manava, no?
Sí, està clar. Avui la veritat és que hem estat molt més eficaços de cara a porteria. Ens hem avançat en el marcador, ja no només amb un gol, sinó amb dos. A vegades ens ficàvem en altres partits amb el marcador a favor un gol d'avantatge i en seguida ens empataven o es ficaven ells donant la volta al marcador. I avui hem seguit insistint, no?, de poder marcar un gol. Després en la següent hem tingut sort de marcar el segon. Bueno, i hem pogut marcar bastants gols per poder tenir aquesta tranquil·litat en la vida de marcador, però seguint amb una atenció i una concentració màxima, perquè és el que et deia aquí al municipi. Doncs pot passar qualsevol acció aïllada ràpidament.
Sobretot a la segona part, aquest equip no sembla, dic la noia, no sembla que sigui un equip de baix del tot, no? Sobretot com han jugat a la segona part, no? Que han intentat com a mínim sortir bé d'aquí.
Bé, la noia, després d'aquesta parada, doncs, ha canviat d'entrenador, han incorporat jugadors que no estaven fa 15 dies i quan hi ha un canvi d'entrenador i venen jugadors nous, doncs, en principi doncs, la idea de tothom és començar de zero i evidentment doncs, quan comences de zero tothom està activat. És això el fet de tenir un canvi d'entrenador i activar la plantilla i bueno, estàvem avisats de que venien amb això nou per ells i bé, el que més important era avui és sumar els 3 punts.
Un dels canvis que jo he vist, sobretot a la segona part, en el joc ofensiu dels Sitges, és que no ha sortit Nico, i sembla que no, però tenir Nico allà davant, doncs obre molt d'espais, no?
Bé, el Nico no el descobrirem ara, no? Evidentment és un... Sí, està clar. El que passa que sí que és veritat que abans del descans ha tingut una targeta groga, i també és un jugador que li costa frenar en segons quines accions perquè és molt impetuós i és molt de pressionar molt alt i no volíem córrer el risc amb un 4-1 que teníem al descans de que en qualsevol acció li poguessin ensenyar la segona groga i ens quedéssim amb 10 jugadors. Per això hem fet el canvi al descans pensant que un altre company ho podria fer també molt bé, com ha estat el cas de l'Àlex, i bé, esperem aviam si els propers partits podem seguir continuant.
Faltava això, faltava un bon resultat aquí, s'ha aconseguit, s'acaba l'any a casa guanyant, que això és important, no?
Sí, un dels objectius avui quan hem xerrat al vestidor abans de sortir és que, bueno, l'objectiu clar era donar una bona sensació, ja no només a nivell de marcador, sinó també de sensació de joc. Crec que avui hem tancat l'any aquí a Equador amb un bon marcador i amb bones situacions durant bastant de temps del partit i bé, al final hem guanyat, que era important, i acabem bé aquí a casa.
I bé, acabareu l'any al camp del Cubelles, en què, bueno, tots veiem com un partidàs, no? Un partit en el que potser el Sitges té més a guanyar i menys a perdre, no?
Bé, nosaltres afrontarem tota la setmana amb la mateixa intenció de treure el millor profit de les eines que tenim nosaltres dins de l'equip per poder encarar millor cada jornada. Està clar que anem a un camp que és molt gran, diferent a Aiguadols, però jo crec i estic convençut de que amb els resultats que hem tret fora d'aquí de casa nostra, doncs l'equip estarà, després d'aquesta victòria aquí a casa, doncs això pot ajudar a que la gent estigui bastant connectada, és un derbi, n'hi ha molt de seguiment, i bé, intentarem fer el millor possible i costarà, evidentment, perquè sabem que el Cubelles ja porta temps amb un mateix entrenador, mateixos jugadors, i això doncs tenen un punt a favor en aquest sentit, però bé, nosaltres amb la màxima il·lusió de fer un bon partit.
Quan parlem de camp gran, clar, això és bo pels Sitges, no?
Sí. Aviam, camps grans tampoc n'hi ha molts aquesta temporada, però està clar que quan tenim espai doncs podem pensar amb més temps les passades, podem connectar millor amb espais amb més rapidesa, tenim jugadors molt ràpids al davant, que amb aquests espais doncs, encara els traiem encara més rendiment i bé, jo crec que ens anirà bé. Veurem i treballarem durant la setmana aviam com ho podem gestionar.
Molt bé, doncs Víctor, a esperar al final de l'any, a veure un bon resultat i bé, el més important que avui s'ha aconseguit guanyar aquí. I ara Cubelles, que no el mateix, treure un bon resultat aquí, a base de Cubelles tranquil, i com t'he dit, ells tenen que portar la iniciativa i això li pot anar molt bé també als Sitges, no?
Sí, al final l'has de jugar, encara que haguéssim avui... Ojalà haguéssim la victòria sempre la vols i evidentment, ostres, si no haguéssim avui tret els 3 punts és un cop avui, està clar, però no pots arrossegar el cop si no haguéssim guanyat avui durant tota la setmana. Bé, hem guanyat, ho aprofitarem com a energia positiva i encoratjarem a l'equip de cara a la setmana següent a treure un bon punt, unes bones sensacions allà a Cubelles i acabar bé l'any.
Veurem molts canvis a Cubelles, un sistema diferent, seguirà jugant amb, com avui el 4-4-2.
Bé, al final això dels sistemes és més aviat els jugadors que tens que no els sistemes. Els sistemes els fan bo els jugadors. Llavors avui hem optat amb Bernabarro i amb Nico, que ens donen unes coses interessants a l'hora d'apretar dalt i rapidesa. Aquell camp és més gran, no és aquest. Llavors doncs, veurem i treballarem una miqueta segons poder explotar les nostres virtuts i contrarrestar les virtuts del Cubelles, que és el millor que fem.
I ara sí que és l'última. Què et preocupa del Cubelles?
Bueno, el Cubelles té, sobretot, jugadors de mig camp cap endavant molt bons. Evidentment, a nivell ofensiu tenim el Francesc Medina, que és un jugador molt important per ells i que porta molts anys en aquesta categoria. El mateix de l'Alan Fedà, que també és un molt bon jugador. Adrià Robert, per les bandes, amb, a pilota d'aturada, té bona centrada també. I després el joc aeri. Massana, Capa, Biel... Bueno, és un equip molt complet, amb molts anys en aquesta categoria, cada jugador, i amb un bon entrenador també.
Bé, doncs, amb un bon entrenador, sens dubte, com és Xavi Vilagut. Partidàs dissabte, el Josep Pons i Ventura de Cubelles, entre el líder, el Cubelles i la Unió Esportiva Sitges. Serà el partit que tancarà aquest 2018. Curiosament, ara fa un any, doncs, Cubelles i Sitges també es veien les cares en l'últim partit abans de les festes de Nadal. El Cubelles venia de cedir els seus 2 primers punts amb empatar amb el Montserrat Igualada i el Sitges va ser el primer equip en aconseguir derrotar el conjunt de Xavi Vilagut. Alguns pensaran, sobretot els del Sitges, tant de bo es repeteixi aquest resultat, i els del Cubelles pensaran, aquesta és una bona oportunitat per deixar els Sitges, si cal, una miqueta més lluny a la classificació, perquè de guanyar el Cubelles la distància entre ambdós conjunts seria de 13 punts. Dit això, toca ara repassar el grup 10 de tercera catalana. I els marcadors que ens deixa aquesta quinzena jornada, que han estat el Terlenca 4, Turó de la Peira 0, Martinenc B3, l'Esquerra de l'Eixample 2, Ibèria 1, Dinàmic Batlló 6, Chacarita 2, Santa Eulàlia 1, primera victòria per al conjunt del Chacarita, La Florida 0, Sant Genís 5, Gornal 4, Veterans Catalunya 3, Sitges Sobrense 0, Almeda 4 i Poble Sec 1, Carmelo 3. Tot i la derrota contundent al seu camp, aquest 1-6 davant el Dinàmic Batlló, el Ibèria continua manant a la classificació, té 38 punts i té un coixí de 7 respecte al segon classificat, que és el Terlenca. 31 punts té el Terlenca, 30 l'Almeda i el Sant Genís Penitentes, 28 punts sumen al Gornal i al Santa Eulàlia, 25 al Dinàmic Batlló, 23 al Carmelo, 21 punts al Veterans, 19 punts per Martinenc, el Sitges Sobrense ara mateix és 11 a la classificació amb 18 punts, 17 punts per Turó de la Peira, 16 per Cooperativa, 15 punts per Poble Sec i La Florida, i tanquen la classificació el APA Poble Sec amb 10 punts, l'Esquerra de l'Eixample amb 5 i amb 5 punts també el Chacarita. Doncs ja els diem que el partit d'ahir a la tarda entre el Sitges Sobrense i l'Almeda no feia preveure que pogués acabar com va acabar, que és amb aquesta derrota severa contundent d'en 0-4. Un partit, un Sitges Sobrense que va tenir el reforç de jugadors del primer equip, cas de Dani Mikley, de Javi Aroca i de Marc Martínez. Bona primera part en conjunt per als homes de Xavi Areu. Millors ocasions arribaven sobretot a la segona part, al minut 51, amb un xut al pal de Guillem Fonoll, i al minut 57 un contra un de Javi Aroca davant del porter tot sol, el porter de l'Almeda, que va estar molt encertat i va enviar la pilota a córner. Al minut 61 arribava el 0-1, el conjunt de Cornellà que feia i ampliava el seu avantatge amb el 0-2 al 71, i al 81 una falta a la frontal va suposar l'expulsió del porter del Sitges Sobrense, Marc Muñoz. El conjunt de Xavi Areu es quedava amb 10 homes i a sobre la falta va suposar el tercer gol de l'Almeda. Apuntar també que al minut 85 el conjunt visitant va errar un penal i el quart gol i definitiu va arribar al minut 88. Repetim, pels mèrits, no restem cap mena de mèrit al conjunt de l'Almeda, però pels mèrits d'uns i altres, probablement aquest 0-4 és un càstig massa sever per al Sitges Sobrense. Evidentment, Xavi Areu no s'acabava de creure aquest resultat.
No, la veritat és que no, estic bastant desconcertat perquè no sóc capaç d'entendre com un partit que la primera part ha estat molt igualat i on hem disposat ocasions clares i ens hem anat 0-0 al descans, doncs ha acabat 0-4 a la segona part. No sé, difícil d'entendre.
És cert, és que l'Almeda és un bon equip, no ho negarem, que ha vingut a jugar a futbol, però que probablement doncs, ha obtingut massa premi, no? I no li resto cap mèrit, eh?
Sí, jo ja els havia avisat als meus jugadors que l'Almeda era un bon equip i sobretot a mig camp cap endavant eren un molt bon equip, tenen gent de molta qualitat, gent molt intensa, gent ràpida i la veritat és que bé, la primera part els hem controlat bastant bé, tot i que òbviament no hem pogut evitar que no generessin cap ocasió, però ha estat bé, però la segona ens hem desfet com un terró de sucre, la veritat.
Curiosament el 0-1 arriba després que l'equip tingués les dues millors ocasions, el pal del Guillem i la del Javi, i ha arribat el gol d'ells, que aquesta psicològicament ha estat bastant transcendent.
Sí, bé, com deies, jo crec que sí que s'han emportat massa premi pel que s'ha vist sobre el camp, i és cert, fallem a l'1-0 dues vegades, el xut de Guillem Fonoi des de la frontal que pica el pal, després a l'1-1 del Javi Aroca, que és un xaval que bueno, té el gol a les venes i bueno, d'aquestes en fallarà una de cada 100 i mira, avui ha tocat que la fallés, i això, ells ens fiquen al 0-1, després en una errada, i després tornem a fallar l'empat a l'1-1 amb Nico, que en lloc de rematar de primeres doncs vol regates al porter i li marxa el control, i després un altre cop ens penalitza i encaixem el 0-2, i jo crec que sobretot després d'aquesta errada de Nico i que ens fiquessin al 0-2, l'equip s'ha desfet. Els sí, últims 20 minuts s'ha desfet l'equip.
El 0-2 ja feia molta pujada per l'equip, i després a sobre l'expulsió del Marc Muñoz, el xut de falta a la frontal, impossible ja.
Sí, a veure, al final bueno, jo sempre els dic que el futbol és un joc d'errors i guanya el que menys errors comet o el que més encerta, no? I nosaltres avui hem comès massa errors a la segona part al darrere, no? El primer gol és una errada que vinen al marcatge, el segon és una errada de Fonoi també que es queda mirant la pilota i la li passa per sobre, en el tercer, sí, bueno, clar, Bruno s'equivoca clarament retallant al mig del camp, sent l'últim home quan tot l'equip està camp contrari obert, i Marc Muñoz bueno, venia per aquí emprenyat per la banda i òbviament l'he dit que estava ben feta. Prefereixo que expulsin el porter i que no ens fiquin al 0-3 i seguir jugant amb 10 que no directament això, el 0-3. L'únic que després ve, doncs, entre l'Àlex, Fred, òbviament el pobre, i el tio de l'Almeda doncs, ha tingut l'encert de clavar-la a l'escaire. Pues,
I això és el que passa, quan al davant tens un bon equip i tu comets aquestes errades, acaba passant el que hem vist avui.
Sí.
Probablement excessiu, repeteixo, però és així.
Sí, crec que ens emportem un correctiu excessiu, però al final també anem arrossegant errades i som un equip molt jove, molt tendre i no acabem d'aprendre. I no acabem d'aprendre, comentem les mateixes errades una i altra vegada i ens acaba penjant, està clar. I més quan a dalt no aprofites. I crec que hem de fer bastanta autocrítica. Normalment sempre en les derrotes es mira la gent de darrere, però crec que avui hem de mirar la gent de dalt també, el gran nombre d'ocasions que ha desperdiciat a la primera part i aquestes clares que ha desperdit a la segona, no? Sempre mirem els errors del porter, dels defenses, i avui crec que hem de mirar doncs, les vegades que estàvem dintre l'àrea i hem volgut regatejar en lloc de passar-la pel company, les vegades que no hem centrat, en els uns contra uns que hem fallat, i bastant en línies generals ens hem de mirar la panxa una mica tots.
Avui Xavi heu pogut presentar un 11 doncs, ben reforçat per jugadors del primer equip. Bé, repeteixo una miqueta el que et deia, no? El partit no feia pinta de 0-4, però al final això és un joc d'encerts i errades.
Sí, no, hem tingut la sort de poder comptar amb l'Adrià Comí a última hora, que li han pogut canviar el torn de feina en extremis, i després doncs bé, amb la les incorporacions de Javi Aroca, que ahir no va tenir massa minuts, de Marc Martínez, que venia participant amb nosaltres últimament, i de Dani Midley. Està clar que hem tret un 11 molt potent i així s'ha vist durant tota la primera part. L'únic que després, doncs, el anar fallant, no ficar, doncs bé, ens acaba penalitzant. Segurament si haguéssim ficat el primer gol, doncs bé, ells ja no s'haguessin crescut tant, potser, i no ens haguessin desfet nosaltres, és diferent.
Ja veníem d'un partit complicat, el de l'altre dia, amb l'esquerra de l'Eixample, amb les expulsions, avui tornes a perdre, però bé, això és un continu, i ara s'ha de pensar en diumenge que ve en un altre camp que preveiem serà complicat, com és Carmelo.
Sí, ja veieu com és el grup, o sigui, la jornada passada vam anar a l'esquerra l'Eixample, que era el penúltim classificat, si no m'equivoco, sí. I bé, ens vam deixar vam aconseguir guanyar-ne un, perquè la veritat és que tots els camps són molt difícils i tots els equips són molt, molt durs. Avui hem vist un equip que jugava una miqueta més de futbol, però de totes formes un molt bon equip, i que també quan s'ha vist per davant i ha necessitat perdre temps, ha perdut temps, com deia el porter, de l'altre, bueno, mil històries que nosaltres ens hi enganxem els dits cada dos per tres.
En general és un grup amb equips bastant experimentats.
Sí, correcte, evidentment, i nosaltres doncs, som, bueno, dius, ho dic sempre, som un equip molt tendre, molt jove, hem d'aprendre molt, hem d'adquirir molta experiència, i en això els equips contraris ens porten molt avantatge. La setmana que anirem al Carmel i pues, una altra guerra i
intentar acabar de la millor manera possible aquest 2018. Serà complicat, però bé, s'ha de jugar.
Sí, ja es veu que tots els partits són difícils i qualsevol pot guanyar tothom. Aquí cada partit és una batalla campal i pot passar tot. Avui, per exemple, a l'Iberia, que vam veure aquí ja que, tot i anar al líder, era un equip molt fluixet, doncs avui ha perdut 1-6 a casa. La Gorna l'ha guanyat 4-3 molt justet al Veterans de Catalunya, que està a la part baixa de la classificació. Llavors, tots els partits són molt complicats i bé, el sol que et dona és que no vas a cap partit sabent que ja vas mig derrotat o que ja mig has guanyat. Tots els partits, cada setmana, és un partit nou i s'ha de disputar com qualsevol altre.
Doncs Carmelo serà la propera parada per aquest Sitges-Sobrense. Serà el darrer partit abans no arribin les festes del Nadal. Un Carmelo que ara mateix és un equip ben classificat, està a 8è amb 23 punts. Ara mateix 4:53 minuts de la tarda. Anem al bàsquet i a l'hoquei. Perquè bàsquet i hoquei sí que han disputat aquest últim cap de setmana, doncs la darrera jornada abans no arribi al parèntesi nadalenc, els seus últims partits de l'any, d'aquest 2018, a la Copa Catalunya de Bàsquet. Victòria, com dèiem, tot just en començar el programa, del bàsquet Sitges, 91-73, davant el Unió Esportiva Sant Cugat Negre. Va costar, sobretot, perquè el Sant Cugat va fer dos bons primers quarts i el bàsquet Sitges semblava que encara arrossegava. L'última derrota, la que va patir aquí, dura derrota, davant el bàsquet Pia Sabadell. 43-48 al descans i canvi de xip al tercer i darrer quart. Una millor defensa va propiciar, sense cap mena de dubte, doncs aquest canvi de xip i la dinàmica del bàsquet Sitges, que finalment amb un parcial de 21-16 i de 27-9 va aconseguir aquesta victòria de 18 punts, 91-73. Es va arribar amb embat a 64 amb la fi del tercer quart. Dos triples consecutius de Marcus Harris a manca de 7 minuts li donaven el màxim avantatge, 75-68. Al final, doncs aquesta victòria i, sens dubte, la clau, la millor defensa que va obligar, en certa manera, els jugadors del Sant Cugat a fer tirs llunyans sense massa solta ni volta. Escoltem les valoracions que feia en Edu Piñero, evidentment un Edu Piñero molt més satisfet que no pas l'última setmana aquí amb la derrota amb el bàsquet Pia Sabadell.
Bueno, creo que un poco la actitud de los dos, de los del partido de Sabadell, ¿no? En el que, bueno, es que si no defendemos no vamos a ningún sitio. Y luego, pues bueno, bronca en el vestuario, haciendo las cosas que tenemos que hacer, vamos un poco de orgullo, actitud en el uno contra uno, porque era cada vez uno contra uno, entradas en balance defensivo nos cogían cada vez, o sea, creo que, y bueno, luego yo creo que en el tercer cuarto y en el cuarto cuarto, pues hemos estado mejor. Me parece que en el segundo, en el tercer cuarto nos habían metido 12 puntos y en el primer cuarto nos habían metido 28, o sea, no podemos, en esta categoría no podemos hacer estas cosas.
El equipo parecía que en los dos primeros cuartos todavía acusaba esa dura derrota del básquet Pía.
A ver, fastidia, claro que es normal. O sea, cuando tú pierdes un partido y no con buena actitud, quieras o no, eso repercute. Hasta que no te enlazas un par de o tres de buenas defensas, un par de buenos ataques, pues bueno, ya se ha sido. Hemos remontado, hemos creído que podemos ganar. Se ha dicho en el cuarto, vamos a por el partido, y así ha sido, ¿no?
Era clave, fundamental, empezar bien el tercer cuarto, sí, y así
sí
ha sido.
Sí, no, estaba claro. O sea, no podíamos seguir manteniendo esto porque volvíamos a lo de la semana anterior, la dejadez, luego en ataque cada uno la suya. Hemos movido mucho, muy claro. Estás intenso detrás, mueves más el balón, estás más intenso en ataque, estás más con confianza, ¿entiendes? O sea, una clara, por ejemplo, ha sido Marcus, ¿no? O sea, que Marcus estaba el rato que ha salido en los primeros cuartos, el tío pues estaba como, boom, y penetrándole el suyo y tal. Luego ha estado más activo en defensa y pues ha metido 8 o 10 puntos, y entonces es así, es que no es otra cosa.
Fruto de la buena defensa, les habéis obligado a ellos a hacer lanzamientos muy lejanos.
No, o sea, ellos, hay que decir que su baza interior, o sea, ellos interiormente, pues bueno, tiene solo al número a Pérez, y por dentro pues hemos intentado, ellos hacían un 2 contra 1, intentábamos, lo hemos trabajado durante la semana, de que cuando metíamos el balón interior, de intentar pues sacarle el balón, de no jugárselo como lo hacíamos la semana pasada contra dos o tres tíos, ¿no? Y bueno, lo hemos hecho bien hoy, hemos salido, hemos sacado buenos tiros, y eso es lo importante. Pero vuelvo a repetir que la clave ha sido la defensa y el rebote.
Y otra buena noticia, la recuperación de Velasco, de Nacho.
Él te da un plus, o sea, él te da un plus en defensa, o sea, es una pasada. O sea, el plus que da en defensa a él, y luego pues en la actitud que tiene él luego en el campo, es una pasada. Y bueno, nos alegramos de que vuelva otra vez y que no haya ninguna lesión más.
Bueno, se cierra el 2018, Edu, con esta victoria. ¿Qué balance harías de momento?
Bueno, estamos ahí. No, queda mucho. Ahora jugamos el año que viene, ya empezamos la primera jornada, la siguiente jornada pues contra la S, va a ser difícil, no quiere decir nada esto, olvidémonos que viene otro partido y que el campo de la S es un campo difícil. Nada más que felicitar a los jugadores por el trabajo, después de la derrota del otro día que fue dura. Han sabido al final, incluso con los dos cuartos, han sabido reaccionar los últimos 20 minutos, y bueno, y se lo merecen.
¿Les das vacaciones?
Bueno, esta semana no. Pero luego sí, también tenemos el problema del pabellón aquí, que está con obras y todas estas cosas, y el par de Nadal, y bueno, ya hemos buscado, por ejemplo, en enero Cubellas, y bueno, buscaremos algún partido amistoso y ir a hacer gimnasio o correr o lo que sea.
Vale. Eso ya se pues Edu, con que es la darrera, desitjo bones festes i que el 2019 sigui encara un pèl millor.
Igual a vosotros y a todos los oyentes, y felices fiestas.
Bé, doncs, el bàsquet Sitges, que almenys el seu primer equip s'atura ja fins al proper partit, que serà ja en el 2019, el 12 de gener, a la pista de l'AS. Recte final del temps de descompte per repassar com ha anat la jornada a la primera i segona catalana d'hoquei patins. La primera catalana, ho dèiem tot just en començar, l'empat a 3 del Club Patí Subur Sitges a la pista del Monjos és el segon empat consecutiu fora de casa. Recordem que l'equip venia de puntuar en la seva visita a la pista del Vilaseca. De moment, bona trajectòria fora de casa, 4 victòries, 2 empats, 1 derrota. Recordem que el proper partit serà ja el 12 de gener, quan rebrà aquí el Santa Perpètua. Ara mateix, recordem, el Club Patí Subur Sitges és quart classificat, té 27 punts, està a 5 del líder, que és el Congrés, amb 32. Per davant té equips com el Barça i l'Espanyol amb 29 i 27 punts respectivament. Però la bona notícia ha estat, sens dubte, la del Sènior B, que va aconseguir guanyar el líder, el Sant Ramon, per 4-2. Hi ha molta igualtat en aquesta segona catalana, però repetim, boníssima victòria del Sènior B, 4-2 davant el líder Sant Ramon. Arribant gairebé a les 5, ho deixem aquí. Gràcies de nou per fer-nos confiança i que acabin de passar un molt bon dilluns. Adéu-siau.